Notícies Vespre. Karen Madrid.
Els nous parcs fotovoltaics de les depuradores sabadellenques són els més grans de Catalunya en instal·lacions d'aigües residuals. Poden produir prop de 1.400 megawatts l'any. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Aquesta energia suposa un 21% del total d'electricitat que necessiten les depuradores per funcionar. La secretària d'Acció Climàtica de la Generalitat, Anna Bernades, assegura que és un primer pas.
Algú pot pensar un 21% només, però algú pot pensar tot el que ens falta per avançar en transició energètica i allà on serem al costat, perquè ara de moment és un 21%. Però, esclar, és que estem parlant d'una estació depuradora que té una gran quantitat de despesa energètica i això ens ha de fer reflexionar de quanta energia es gasta en aquest país a part de les energies que es gasten cadascú a casa nostra.
Els nous parcs fotovoltaics serviran de punt de partida del projecte Biotop per aprofitar les depuradores com a generadores d'energia.
Falten pediatres i s'està notant en cada cop més caps de Sabadell.
A les mancances registrades al CapCentre i Sant Oleguer ara s'hi sumen les de Torre-romeu, que s'ha quedat sense pediatre fix. Des de SOS Pediatria denuncien que no s'està fent el seguiment mèdic dels infants per part d'un mateix professional. Per això reclamen a Salut que inverteixi en l'atenció primària per afavorir la contractació de pediatres.
I en esports, la sortida de Toni Gavarre del Sabadell és imminent.
El davanter aragonès marxarà sense haver marcat ni un sol gol en els prop de 500 minuts disputats amb la samarreta arlequinada. Amb aquesta marxa s'alliberarà massa salarial per poder fitxar un substitut de César Morgado.
Són algunes de les notícies que us explicarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Situació molt complicada aquesta hora a la xarxa viària més propera a Sabadell. A la C58 trobem 3 quilòmetres de retencions a Montcada per anar cap a Barcelona. A la B30, 2 quilòmetres de cues a Cerdanyola per enllaçar amb l'autopista del Vallès, en aquest cas en sentit nord. I a l'AP7, 2 quilòmetres més de problemes a Barberà, en aquest cas en sentit sud.
El temps.
Ara mateix tenim 11 graus a Sabadell, 3 graus més que ahir a aquesta hora. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Seguirà pujant el mercuri? Li preguntem a l'Oriol Rodríguez. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Al llarg de les pròximes hores el temps es mantindrà molt tranquil al conjunt del país. S'espera una tarda bàsicament assolellada, tot i amb la formació d'alguns intervals de núvols baixos a punts del sector central del litoral i del prelitoral, sobretot ja avançat al vespre. A més, també al final del dia es podria començar a formar ja algun banc de boira, alguna boirina, a punts de la Catalunya central o també del prelitoral central. Amb tot, la temperatura màxima avui serà més alta, especialment a la meitat est del país, també a punts del Pirineu, però en canvi baixarà a les comarques de Ponent i del Sud. Ara bé, en general oscil·larà la temperatura màxima entre els 10 i els 15 graus a bona part del territori fora de l'àrea del Pirineu i també d'alguna fondalada de l'interior on l'aire fred quedarà retingut al llarg de bona part de la jornada d'avui. A l'espera que un cop es pongui el sol la temperatura tiri cap avall amb un ambient que es farà fred al llarg de la nit i la matinada amb glaçades que s'estendran per moltes comarques de l'interior. Amb tot, la tramuntana continuarà bufant amb algun cop fort o fins i tot algun cop molt fort, especialment al nord del Cap de Creus, al llarg del que queda de dia. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Les depuradores de Sant Pau de Riusec i del Ripoll fan un pas més cap a la producció d'energia sostenible amb la posada en marxa de 2 parcs fotovoltaics. Són els més grans situats en una infraestructura d'aquest tipus a Catalunya. Segons dades facilitades per l'Ajuntament, produiran anualment prop de 1.400 megawatts, l'equivalent al consum de 400 habitatges.
Aquesta producció implicarà una reducció de l'emissió de CO2 en 649 tones anuals i suposa un 21% de l'energia que necessiten les depuradores. La secretària d'Acció Climàtica de la Generalitat, Anna Bernades, assegura que aquest percentatge, tot i ser baix, és un primer pas.
És un 21%? El parc fotovoltaic s'ampliarà, per tant segur que arribarem més enllà, però això, si ha de servir per alguna cosa, és perquè moltes vegades no som conscients de l'energia que es gasten en instal·lacions compartides com és aquesta. I per tant, pot semblar poc, però és que penseu que ara mateix la relació que té entre consum energètic i producció pròpia és, diguéssim, la que està més avançada del país.
L'estrena dels 2 nous parcs fotovoltaics suposa un efecte immediat en la generació d'energia de les dues depuradores. No obstant això, també és el primer pas d'un projecte més ambiciós que es desenvoluparà a mitjà termini. Enric Blasco, president d'Aigües de Sabadell, ha apuntat una de les funcions de l'anomenat Biotop.
Aquesta bioestació ens permetrà que aquesta energia elèctrica que produïm, aquestes plaques solars, la donarem als ciutadans, a un espai on tindrem sistemes de càrrega elèctrica d'alta velocitat que permetran facilitar la mobilitat sostenible del vehicle elèctric. El gas, el biogàs que produïm amb el procés de digestió dels fangs, li farem un upgrade que ens permetrà tenir gas natural comprimit, també per subministre dels vehicles amb gas, gas 100% verd.
A més, també es faran estudis d'aigües residuals amb funcions mèdiques. Ara mateix s'està treballant amb el taulí per detectar resistència als antibiòtics, seguint l'exemple de l'estudi per mesurar la presència del coronavirus.
I no deixem de parlar de coronavirus perquè el govern espanyol fixarà el preu màxim de venda dels tests d'antígens aquest dijous. La Comissió Interministerial de Preus de Medicaments es reunirà en dos dies per establir el preu de les proves, tal com ja es va fer en el seu moment amb les mascaretes o el gel hidroalcohòlic. La portaveu de l'executiu, Isabel Rodríguez, ha explicat per què s'ha optat per regular els preus ara i no abans.
Hasta ahora, ¿en qué ha trabajado el gobierno? En garantizar que efectivamente tuviéramos suministros de estos test. Hubo un momento en el que, en contexto internacional, hubo tensión en el mercado, la llegada de las fechas navideñas, y lo que hizo el Gobierno, de la mano de las distribuidoras farmacéuticas y también del Colegio Profesional, es garantizar el suministro en nuestro país. Ahora, tenemos garantizado el suministro y vamos a fijar precios mínimos. Por tanto, hemos seguido los pasos del sentido común, de primero, si no tuviéramos garantizado el suministro, no se podrían haber bajado los precios. Hemos garantizado el suministro y ahora bajamos precios.
Els preus es regularan amb el vistiplau dels farmacèutics de la ciutat. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, així és. La coordinadora del Col·legi de Farmacèutics del Vallès Occidental Est, Meritxell Blanchard, veu amb bons ulls que es fixi un topall en el preu de les proves diagnòstiques. Ho ha dit aquest matí en una entrevista al Cafè de la Ràdio.
Creiem que és bastant raonable que regulin aquests preus, que es plantegi com a mínim aquesta regulació, tot i que també és un tema com bastant complex de regular, però que es plantegi la regulació crec que és molt, molt raonable. És un producte ja de primera necessitat i que tothom l'ha de tenir abast. O sigui que és molt raonable que es plantegi aquesta regulació.
Actualment el preu dels tests d'antígens oscil·la entre els 6 i els 8 euros, una quantitat que ha anat fluctuant en funció de la demanda. Blanchard ha recordat que quan hi ha hagut falta de subministrament, els laboratoris han apujat els preus i les farmàcies s'han vist obligades a repercutir-ho en els consumidors.
Mentrestant, els casos de coronavirus continuen disparats a Sabadell, que ha registrat avui un nou rècord diari de contagis amb més de 1.300 casos en un sol dia.
Respecte d'ahir, també s'ha notificat una defunció més i s'eleven a les 639. La sisena onada no afluixa i el risc de rebrot i la incidència acumulada 14 dies continuen pujant. Avui se situen els 4.065 punts i els 3.739 casos per cada 100.000 habitants, respectivament. En canvi, la velocitat de contagi es manté estable a l'1,08. Pel que fa a la vacunació, dia 11 de gener ja hi ha 172.608 sabadellencs amb la pauta completa i 61.845 amb la tercera dosi posada.
I no deixem la salut perquè la falta de pediatres s'estén cada cop a més centres d'atenció primària de la ciutat. Des de SOS Pediatria alerten que dels 7 professionals contractats al districte 1, només un està prestant servei. Així mateix, el CAP La Serra de Torre-romeu ja no té un pediatre fix, sinó especialistes que visiten de forma puntual les instal·lacions.
Una de les usuàries del CAP La Serra, Lorena Romero, lamenta que aquesta situació està perjudicant el seguiment dels infants. Són declaracions al programa El Cafè.
Un dia, por ejemplo, tú vas con tu hijo con bronquitis, lo escolta un médico y otro día pues te lo escolta otro. Y no se unifican criterios. Además, entiendo que la pediatría y la atención del CAP pues es la cercanía, es el seguimiento, porque para ir a urgencias en un momento dado todos podemos ir a urgencias, pero la cuestión del CAP y del médico de cabecera y de las pediatras y los pediatras es una continuidad.
David Bergadà, portaveu de SOS Pediatria, considera que el problema és endèmic i està provocat per una falta d'inversió a l'atenció primària.
El problema està detectat des de fa molts anys. Per què no es fa una aposta clara per l'atenció primària? Quin és el futur que ens queda als pares i als nostres fills? Volem anar acabant, anant al taulí sempre que vulguem que atenguin els nostres infants?
Des de Salut insisteixen en la falta de pediatres al conjunt de Catalunya, fet que dificulta les contractacions. Mentrestant, asseguren que les baixes es cobreixen amb personal d'altres equips.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
El ple municipal dona llum verda a l'aprovació inicial del complex de la Roureda, que implicarà la construcció de 100 pisos per a la gent gran i 50 habitatges de protecció oficial a partir del 2023. Els únics que no hi han votat a favor han estat els regidors de Ciutadans, que s'han abstingut.
I el motiu principal és que han trobat a faltar que hi hagi una més bona planificació de la mobilitat al barri de la Roureda. Des del seu punt de vista, la posada en marxa d'aquest projecte, que a llarg termini preveu construir 400 habitatges més, pot posar de manifest la manca de places d'aparcament. Ho ha expressat José Luis Fernández, que ha rebut la resposta immediata de la regidora d'Urbanisme, Mar Molina.
Aquí vamos a crear un tránsito que sobre el papel se puede aguantar, pero cuando llegue la realidad de que los nuevos vecinos tengan que aparcar, de que los nuevos vecinos tengan dos coches, lo que ya nos ha pasado en Cañón, aquí se echa mucho de menos un equipamiento para dar necesidad a la movilidad que va a tener este barrio.
Que todos los edificios tendrán aparcamiento propio y se generará una bolsa de unas 200 plazas para absorber el déficit que sabemos que tiene el entorno y el barrio.
El primer plenari de l'any també ha servit per aprovar el Pla Local de Joventut pel període 2022-2025, que tindrà en compte especialment la salut mental del jovent sabadellenc. Ho ha presentat la tinenta d'alcaldessa de Joventut, Marta Morell.
I ara, en la diagnosi, doncs, hem tornat a constatar com és de necessari el suport psicològic i emocional, perquè fins a un 49% dels i de les joves encastades han manifestat que la pandèmia va afectar el seu estat emocional i, per tant, hem de seguir donant-hi resposta.
Finalment, el govern i Junts per Sabadell han impedit que prosperés una moció dels paradistes del mercat de Campoamor que demanaven que no se'ls cobrés el 100% de la quota perquè no ho poden assumir.
Sabadell comptarà a final d'aquest any amb un nou espai pacificat, al tram de la Ronda Orient, a tocar del tanatori. El govern ha aprovat el projecte d'obres per un import superior als 321.000 euros. La idea és que els treballs puguin començar l'estiu i estiguin enllestits en el termini de 4 mesos.
La intervenció que afecta el tram entre els carrers Calassanç Duran i Xaloc té una doble vessant. D'una banda, en aquest punt, la Ronda Orient serà de plataforma única, és a dir, de prioritat per a vianants, i només hi podran accedir els cotxes fúnebres i els vehicles de serveis. De l'altra, s'actuarà la pineda que hi ha tot just al davant del tanatori per unir-la de forma transversal al carrer. S'hi plantaran més arbres i s'hi instal·larà nou mobiliari urbà perquè tant els usuaris del tanatori com els veïns de la zona en puguin gaudir. El portaveu de Junts per Sabadell i responsable del programa Gran Via Ripoll, Lluís Matàs, està convençut que actuacions d'aquest tipus són la línia a seguir.
Hi ha molts carrers aquí a Sabadell que van en aquesta línia i jo crec que això estem d'acord amb el govern amb que és la línia que hem d'anar incentivant a la ciutat. Zones pacificades, zones amb menys cotxes, zones amb més verd i menys contaminació. Però això no vol dir que les persones que hagin d'accedir-hi doncs hi han d'accedir-hi, però no hi aparcaran ni circularan cotxes sense un sentit, diguem-ne, com és l'actual.
La regidora de Desenvolupament Urbà, Mar Molina, ha assegurat que ja s'estan estudiant alternatives per compensar l'eliminació de places d'aparcament convencionals en aquesta zona.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
En successos, desmantellada a Rubí una plantació de marihuana indoor. La Policia Nacional ha decomissat un total de 795 plantes en un pis de la localitat vallesana que estava equipat amb aparells d'aire condicionat, focus i un sistema de ventilació que evitava la fuga d'olors. A més, els responsables de la plantació tenien la llum punxada. A banda de les plantes, els agents també han requisat 159 grams de droga en cap d'ells, 3.300 euros en efectiu i diversos estris per al cultiu. Els tres responsables de la plantació ja estan detinguts i se'ls imputen els delictes contra la salut pública i de defraudació del fluid elèctric.
Avui també és notícia.
La botiga solidària La Troballa de Sabadell deixa l'antic local després de 20 anys i es trasllada al mateix barri de Can Oriach.
La Troballa forma part del grup de botigues solidàries de Càritas que vetllen per una economia sostenible i circular i que respecten al màxim el medi ambient, donant una segona oportunitat a peces de roba de Càritas o procedents de donacions d'empreses o comerços. Aquestes botigues tenen una gran oferta a preus molt econòmics, permetent a persones amb vulnerabilitat accedir a productes de qualitat. Ara La Troballa es trasllada al carrer de Bonaigua, a un local més ampli i cèntric dins del barri.
La taula del tercer sector lamenta la tragèdia de Montcada i Reixac i reclama mesures contra l'emergència habitacional.
L'organització veu extremadament preocupant que no s'hagi actuat abans en l'assentament d'infrahabitatges i ha reclamat que s'actuï amb contundència davant de la pobresa. La taula ha apuntat que el sensellarisme és un fenomen complex que implica diferents condicionants de vulnerabilitat i ha fet una crida a les administracions per abordar aquesta problemàtica.
En menys de 24 hores comença el primer acte del programa de Sabadell, capital de la cultura catalana 2024. Es tracta de la presentació del llibre M'agrada escriure, m'agrada rabiosament, que comprèn una selecció de cartes de Teresa Pàmies.
Es farà aquest dimecres a les 7 de la tarda al Teatre Principal. Servirà també per cloure el centenari del seu naixement. La correspondència personal de l'escriptora, traspassada fa 10 anys, ha estat custodiada pel seu fill Sergi, també escriptor. S'hi podran escoltar lectures dramatitzades de l'actriu Montse Vidal. Encara hi ha una quinzena d'invitacions disponibles per assistir a l'acte, que es poden demanar al mail mbarderi@ajsabadell.cat. És l'adreça de la coordinadora de la Capitalitat Cultural, Montse Barderi, qui diu al programa al matí que l'obra servirà per donar una perspectiva diferent sobre l'escriptora.
Molta gent dirà d'aquest llibre, mira, es veu que hi ha moltes Tereses Pàmies. Doncs veurem que només n'hi ha una, que és una dona sencera, d'una sola peça, molt coratjosa, molt sincera, molt treballadora, molt multitasking, que es diria ara, amb el coratge d'enfrontar-se al censor de l'època i reclamar-li per què no li publica aquest llibre.
I seran també la presidenta del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, Vinyet Panyella, Sergi Pàmies, l'assagista Montserrat Bacardí, el periodista Josep Cuní i l'alcaldessa Marta Ferrés. A partir del dia 24 de gener, el programa Al Matí comença una secció relacionada amb la capitalitat de la cultura catalana, un esdeveniment que tindrà la seu per les seves reunions, trobades i presentacions a la Casa Duran.
Ràdio Sabadell es multiplica per 3.
Recupera el teu programa preferit, torna a escoltar aquella secció que tant t'agrada o busca aquella entrevista que et vas perdre.
Ara ens pots trobar a la teva plataforma preferida.
Ràdio Sabadell és ara Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Busca'ns allà i gaudeix dels teus continguts preferits.
Ràdio Sabadell, a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Ràdio Sabadell. Escolta'ns, arribem a tu.
Entendre-ho tot de la meva hipoteca?
Ho firmo.
Ho firmo.
Que me l'expliquin sense compromís? Ho firmo.
Ho firmo.
I després triem quin banc contractar-la?
Ho firmo.
Hipoteca Sabadell. La hipoteca que inclou una cita amb un especialista perquè entenguis tot el que firmes, fins i tot el preu. Demana ja la teva cita a bancsabadell.com/hipoteques.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
Villarejo diu que els atemptats del 17A van ser un error greu del CNI que volia donar un petit ensurt a Catalunya.
L'excomissari afirma que l'exdirector de l'organisme va calcular malament les conseqüències. Villarejo va declarar fa un any que una font molt important havia avisat el CNI d'un possible risc d'atemptat a Barcelona, però van dir que no era fiable. En realitat es tractava d'un espia marroquí. La seva declaració apuntava les informacions sobre la vinculació del CNI amb els atemptats.
El govern no preveu prorrogar el toc de queda a partir del 21 de gener.
La portaveu de l'executiu, Patrícia Plaja, diu que les xifres de contagis continuen sent desorbitades, però apunta que hi ha indicis de desacceleració. A més, la portaveu ha afegit que ara no es plantegen una flexibilització generalitzada de les restriccions.
L'Agència Europea del Medicament creu que la Covid-19 s'està transformant en una epidèmia i s'oposa a inocular dosis de reforç contínuament.
El cap de vacunes de l'EMA, Marco Cavalieri, ha reconegut que des de l'agència veuen amb preocupació una estratègia que impliqui punxar els ciutadans cada 3 o 4 mesos, excepte en persones immunodeprimides. Cavalieri considera que seria millor pensar en l'administració de dosis de reforç de forma més espaiada i que se sincronitzin amb l'arribada de l'hivern com amb la grip.
El Consell de Ministres aprova el nomenament de Xavier Flores com a nou secretari general d'Infraestructures.
Flores era fins ara director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat i prèviament havia ocupat diversos càrrecs al Departament de Territori i Sostenibilitat.
El preu de la llum per aquest dimecres baixa un 7,6%, però segueix per sobre dels 200 euros per megawatt-hora.
Així ho indica l'operador del mercat ibèric d'electricitat. La franja més cara serà entre 8 i 9 del vespre, amb 261,5 38 euros per megawatt hora. La més barata serà entre 5 de la matinada i les 6 del matí, amb 178,33 euros per megawatt hora. El preu que es pagarà per l'electricitat aquest dimecres en el mercat majorista és un 144,6% més car que fa un any.
I acabem, primer trasplantament d'un cor de porc a una persona.
El receptor va ser un home de 57 anys que tenia una malaltia cardíaca en estat terminal i no era apte per un trasplantament convencional. Es va autoritzar la intervenció d'emergència amb un cor de porc modificat genèticament a l'Escola de Medicina de la Universitat de Maryland als Estats Units.
Esports.
Comencem amb una notícia que hem conegut fa uns minuts. El Sabadell ha confirmat la rescisió del contracte de Toni Gavarri. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
El davanter ja no s'ha entrenat avui en el dia de tornada a la feina del centre d'esports i la seva sortida ja és oficial.
El davanter aragonès marxa sense haver marcat ni un sol gol, amb la samarreta arlequinada en els gairebé 500 minuts que ha disputat. Xifres i actuacions en general molt discretes de Gavarri. Va començar amb mal peu, amb la lesió en el seu debut a la pretemporada contra el Villarreal B i no ha rendit com s'esperava durant la Lliga. En els temps més recents, de fet, els números del punta parlen per si sols. En 38 partits entre el Numancia i el Sabadell, els seus dos últims equips, tot just 3 gols. Anteriorment, el seu encert pujava fins a les 56 dianes en 200 enfrontaments amb els seus primers clubs. Aquesta operació de sortida desbloquejarà d'altres d'entrada, ja que s'allibera massa salarial. S'espera que en els propers dies el Sabadell pugui accelerar l'arribada d'un central esquerre que supleixi el lesionat de gravetat César Morgado.
Ben diferent, Sergi, està sent el paper de la vella guàrdia. La sèrie de bons resultats aconseguits en les últimes 3 jornades han coincidit amb el paper protagonista dels 5 jugadors del primer equip que han format part de la plantilla en anteriors temporades.
Sí, el capità Aleix Coc és el clar líder de la defensa. Òscar Rubio ha estat titular en els dos enfrontaments del 2022, igual que Aaron Rey, i per sobre de tots, dos noms propis. Un, el de Néstor Querol, que ha marcat consecutivament a Palamós i dissabte contra el Linares, i l'altre, el de Xavi Boniquet, l'MVP de la darrera jornada.
Ha sido un partido redondo en todos los aspectos, por ser asistente, goleador y sobre todo por los puntos que lo necesitamos como el comer. Y sí, en una posición que me encuentro muy cómodo. Yo todas las posiciones en el campo me siento cómodo, así que mientras esté en el campo. Entonces, no, bien, sí, estoy la verdad que cómodo en esa posición. Me siento, como tú has dicho, libre. Busco los espacios e intento recibir el máximo de balones.
Avui, insistim, l'equip de Pedro Munitis s'ha entrenat a Sant Oleguer per començar a preparar el partit de dimarts que ve contra el Betis Deportivo.
I per la seva part, el filial del centre d'esports és més líder de segona catalana. Després de golejar per 1-5 al Tibidabo en el derbi a Torre-romeu, la distància és ara de 4 punts respecte al segon, al castellà.
I els de Jordi López parteixen com a clars favorits aquest dissabte a les 6 en un altre derbi contra el Natació Terrassa. Tot i això, el tècnic prefereix ser cautelós.
Natació és un rival que encaixa molts postgols, és un rival molt dur, que està molt ben treballat defensivament i segur que ens ho posarà difícil, segur. Venen d'empatar contra la Pirenaica, 0-0, i amb això ja et diu que és un rival que pot fer mal a qualsevol equip.
En canvi, el Tibidabo, instal·lat a mitja taula, encadena ara 6 jornades seguides sense guanyar. Ara bé, dissabte a les 4, té la millor oportunitat per trencar la dinàmica la visita al QS Sallent. Pel tècnic Toni Sallés, serà una final.
La zona de Manresa son campos complicados, pero para nosotros nuestro objetivo es la salvación. Por eso cuando digo final, yo miro al rival de abajo y digo, son 3 puntos fundamentales para distanciarnos de la permanencia, ¿no? Así que, bueno, luego tenemos el parón, son 3 puntos que hay que sacar y volver a la esencia del Tibidabo. Hoy la segunda parte hemos perdido nuestra esencia y entonces cuando nosotros no somos nada.
Dins del mateix grup 4, el Can Rull Ramon Tronchoni va veure trencada la bona dinàmica de resultats a Fontetes en perdre 2-1 contra el filial del Cerdanyola. Diumenge, a 1:15, els Anomoski reben la visita del Ripollet. I al grup 5, el duel Racing Vallbona-Sabadellenca va quedar ajornat per casos positius en els barcelonins. També diumenge, a 11:45, al Municipal de la Creu, nou duel directe per la salvació pels Taronja davant el Canyelles.
Obrim bloc poliesportiu a la segona B de futbol sala. El Club Natació Sabadell ha començat el 2022 recuperant les bones sensacions de joc, però sense tenir la fortuna al seu costat. L'empat a 5 contra el Bellesport l'Hospitalet va estar marcat per la polèmica al final del partit.
Sí, el marcador del Pavelló del Nord no funcionava amb normalitat i la botzina s'havia de fer sonar de forma manual. Faltaven 3 centèsimes i els riberencs van tenir temps de servir de cantonada i igualar l'enfrontament. Unes circumstàncies que el tècnic Borja Burgos intenta trobar encara una explicació.
El no anar, clar, la taula, ara mirar el marcador, quan el marcador es fica a 0,
xiular amb el xiulet i després s'acaba. I sí que és, o sigui, sí que és cert que no, no és impossible saber ara mateix com va anar sobre això, eh? Però que al final a nivell humà, doncs, entre que es fica a zero, reacciones, li dones el xiulet, a l'àrbitre principal sent el xiulet i tot, doncs, un segon més pot passar fàcilment, o segon i mig.
El club, en tot cas, ha tancat la primera volta de segona B, 12è amb 15 punts, a prop de la zona de descens i lluny dels objectius fixats a principi de temporada. Cué destacat és l'Amics del Pou, que va estrenar la seva nova etapa de col·laboració amb el Sant Quirze, encaixant un 5-1 a la pista del Segorbe. Qui dirigeix ara l'equip dels Marinals és Àlex Navalón.
La permanencia, si te fijas, harían falta 8 victorias, que me parece que el tercero de la categoría no ha conseguido 8 victorias en la primera vuelta o ha conseguido 9, o sea, es algo casi inviable. Nosotros evidentemente vamos a salir cada partido a pelearlo, a intentar puntuar lo máximo posible, pero sobre todo a aprender de la categoría por lo que pueda venir en un futuro.
La meitat dels partits de la jornada del grup 3 de segona B es van ajornar, entre ells l'Indústries B Futsal Pia per casos positius en els escolapis.
Repassem altres informacions en format més breu. Encara en futbol sala, el grup Zarraona ha realitzat dues noves incorporacions.
Es tracten de Moja Azogowa i Saber Hasidú, procedents del mateix Amics del Pou. Fa uns dies, i també venint dels Marinals, va aterrar el conjunt taronja l'argentí Rodrigo Malga, qui per fi ha rebut el transfer.
Mira, la verdad que muy bien, la verdad que los chicos, desde que entré en el club, bárbaro, me aceptaron como uno más de hace tiempo que estuviera con ellos. Es un gran equipo que tenemos, la posición en la tabla en la que estamos, la verdad que no coincide con el equipo que tenemos.
Malga ja va debutar divendres en la victòria a la Copa Catalana per 1-3 a Palau Solità i Plegamans del grup Zarraona i dissabte a 5:45 podrà estrenar-se Lliga contra el Sant Joan de Vilassar en un duel directe per la permanència a Tercera Nacional.
Amb motor, Sergi Giral puja un lloc més a la general del Dakar Clàssic.
Xevi Pinya i el copilot sabadellenc han tornat a firmar un bon paper a l'etapa d'avui amb una meritòria tercera posició. Gràcies a això han passat de ser 8ens a 7ens a la general després de la 9a jornada de competició. Demà, en penúltima etapa d'aquest Dakar Clàssic.
En natació, Erika Villaécija bat el rècord d'Europa del 100 papallona, la categoria màster de més de 35 anys.
La nedadora del Club Natació Sabadell, retirada de l'alta competició fa 4 anys, va aturar el crono al minut i 3 segons clavats, una marca que suposa el rècord d'Espanya i d'Europa de la seva edat.
El rècord era meu abans de l'última cavallada, que va ser just quan vaig deixar de nedar, però era com un repte una mica complicat perquè al final, quan deixes de nedar, tens com una mica més de base que ara no portes, no? Però sí que és veritat que era conscient del que era.
La plusmarca va arribar al Campionat de Catalunya Màsters d'hivern nedat a Calllong i que es van dur al Club Natació Sabadell. Es van batre altres rècords, com els dos del mateix Natació Sabadell, en el 4x50 lliures i el 4x50 estils femenins, i també dos rècords mixtos per al Nagi, 4x50 lliures i 4x50 estils.
I en voleibol, el Club Natació Sabadell masculí ha tancat la primera volta de Superliga 2 amb una nova derrota.
Per un 7-3 contra el Torredembarra, i els de Jordi Fernández es queden penúltims en 5 punts, però fora del descens. El tècnic valora així la primera meitat de campionat.
Hem competit prou bé, però era complicat. Jo, veient els partits de la primera volta, si entenem que hem de sortir a matar, si entenem que ens hem de deixar la vida, jo crec, sincerament, que hem de guanyar 2-3 partits. Jo crec que a Roquetes se'ls pot guanyar, jo crec que a Muro se'ls pot guanyar, s'aire, evidentment.
Aquest cap de setmana, al Natació Sabadell li toca descansar.
Gràcies, Sergi, bona tarda.
A tu, Karen.
Un minut per 8:15, és moment de posar a punt final al Notícies Vespre d'aquest dimarts 11 de gener. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 8 del matí amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dia i ens retrobem demà. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online.
en directe.radiosabadell.fm.